Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La pista coberta d'atletisme podria tancar aquest mateix dimecres després d'un mes en funcionament com a vacunòdrom. D'aquesta manera, es complirien les previsions inicials del Departament de Salut, que preveia el tancament de les instal·lacions el 30 de juny. L'alcaldessa Marta Ferrés creu que tant el dispositiu sanitari com el de mobilitat a la zona han funcionat molt bé.
Ens ha funcionat tant els accessos, doncs els aparcaments perquè la gent hi pogués accedir, en cap moment s'ha bloquejat aquell espai, per tant hi ha hagut fluïdesa en les entrades i en les sortides, i també ens ha funcionat molt bé doncs la línia 15 de l'autobús, que com sabeu és gratuïta, i per tant doncs també per poder facilitar aquests accessos.
Es calcula que més de 21.000 persones s'han vacunat a la pista coberta d'atletisme des de la seva entrada en servei. S'han posat una mitjana de 3.000 dosis al dia. És dilluns 28 de juny, comencem.
Titulars.
L'Ajuntament de Sabadell cedirà la gestió dels tributs municipals a la Diputació de Barcelona. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. És previst que el canvi, que entrarà en vigor l'1 de gener del 2022, s'aprovi demà en un ple extraordinari. Esquerra i la Crida s'hi han posicionat en contra.
Un estudiant sabadellenc es troba entre les 7 millors notes de la selectivitat.
Es diu Laura Solà i és alumna de l'Escola Mare de Déu de la Salut. Ha tret un 9,9, juntament amb 6 estudiants catalans més.
El Sabadell espera arribar als 5.000 socis amb el seu Tracte Tornarem.
El conjunt arlequinat acaba de presentar la campanya de socis 21-22 a la nova Creu Alta. De seguida passarem per allà.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Ens fixem en la previsió del temps. Abel Flores, molt bon dia.
Bon dia. Durant el matí la nuvolositat ha anat minvant i s'ha quedat força serè. Uns núvols que a primera hora fins i tot han deixat alguns ruixats amb tempesta cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu Oriental. Però, com dèiem, tot plegat ha anat minvant, s'ha anat imposant l'ambient assolellat, però ja amb creixement de nuvolades en zones de muntanya. Uns núvols que han d'anar a més, especialment a la zona del Pirineu i comarques del nord-est. I en aquest sector esperem que hi hagi xàfecs, uns xàfecs que poden caure principalment cap a l'àrea de la Garrotxa, punts també cap a l'est del Ripollès, d'Osona, cap al Pla de l'Estany, Gironès, també cap a l'àrea de la Selva, nord del Vallès Oriental, interior de l'Empordà. En aquest sector esperem que hi hagi alguns xàfecs que localment podrien descarregar amb intensitat, anien acompanyats de tempesta i també de forma local i puntual, fins i tot de calamarsa o de pedra. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya hi ha un avís per la intensitat de pluja que podria arribar a superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A la resta, amb sol, amb algunes nuvolades en àrees de muntanya, núvols també que poden arribar a l'extrem sud del país, potser també aquí amb algun petit ruixat, i en conjunt amb una temperatura que avui quedarà una mica més curta que ahir. Farà calor, però no parlarem ni molt menys de calor extrema per l'època de l'any, malgrat que sí que pujarà respecte a la que teníem ahir en zones de la Costa Daurada. El vent, en general, de component a sud, fluix amb alguns cops moderats i amb àrees de maror entre camps del litoral. És tot, de moment ho deixem aquí, des de l'Estudi Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, els principals problemes els trobem a aquesta hora al Cuber, a la C14, on s'està donant pas alternatiu. Per unes obres es mantenen les retencions en els dos sentits de la marxa. I a la P7 a Ulldecona s'ha habilitat un carril en sentit contrari a la calçada en direcció sud i ja no es fan desviaments per Vinaròs. Aquesta afectació del trànsit té a veure amb l'accident d'un camió aquesta matinada. Situació del transport públic. Judit Cabrera, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 4 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El punt de vacunació massiva de la pista coberta d'atletisme podria deixar de ser-ho en qüestió de dies. A falta de la confirmació oficial, Salut té la intenció de tancar les instal·lacions aquest dimecres. El vacunòdrom de Sant Oleguer va entrar en servei l'1 de juny passat i té capacitat per administrar 6.000 dosis diàries de la vacuna contra la Covid-19. De moment, però, només ha arribat a fer al voltant de les 3.000 inoculacions en un sol dia. L'hipotètic tancament de la pista coberta posarà punt final a un mes de restriccions per a de mobilitat a la zona.
Així és, s'ha habilitat un bus gratuït, la L15, per facilitar l'arribada de les persones que van a vacunar-se, però també d'aquelles que volen accedir a la bassa i la resta de recintes esportius de la zona. A més, s'han habilitat aparcaments exclusius per les persones pendents de rebre la vacuna. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha fet una valoració molt positiva de tot el dispositiu i ha destacat la bona col·laboració que hi ha hagut amb la Generalitat.
Un balanç molt positiu doncs, del procés de vacunació. Crec que hem fet un esforç tant des de l'Ajuntament com des de la Generalitat de Catalunya, de la Conselleria de Salut molt gran, doncs, perquè això funcionés i ha funcionat, diguem. Ha funcionat i ha funcionat molt bé. Ha anat bé doncs, tant el procés diguem, de vacunació estrictament, per tant la gent no ha hagut de fer pràcticament cues, s'han pogut subministrar totes les vacunes, ha sigut àgil, per tant el circuit ha funcionat i des del punt de vista del dispositiu municipal per accedir-hi doncs, també ha funcionat molt bé.
Si es confirmen les previsions, el vacunòdrom de la pista coberta romandrà obert 3 dies més, avui, demà i dimecres. L'horari va de les 8 del matí a les 8 del vespre. Des de la seva obertura només s'han posat primeres i segones dosis de Pfizer.
De fet, els salalencs d'entre 30 i 34 anys que des d'avui poden demanar hora per vacunar-se ja no són citats al vacunòdrom, sinó que s'han d'adreçar als altres dos punts de vacunació dels casals cívics Rogelio Soto i Marinals. L'obertura d'aquesta franja d'edat coincideix amb un repunt dels contagis entre els sectors més joves. Tot i això, dels 11 pacients ingressats actualment al Taulí per Covid-19, cap és menor de 40 anys. Sigui com sigui, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, el doctor Manel Cervantes, anima els més joves a vacunar-se per una qüestió, diu, de solidaritat.
Si és cert que hi ha àrees on l'edat ja ha baixat de 30, per exemple, a Castellà del Vallès, i en canvi hi ha altres que es manté a prop de 40, com a Sabadell Ciutat. No sabem per què, però bueno, és una dada objectiva que tenim aquí. A mesura que baixa l'edat, baixa el risc personal, però no baixa el risc de transmissió. I per tant els hem de convèncer de que s'han de vacunar pels seus grans.
Actualment a Sabadell hi ha 112.862 persones amb almenys una de les dosis del vaccí i 69.376 amb la pauta completa.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Cervantes ha admès un cert augment dels casos de coronavirus en les últimes setmanes. Amb tot, el doctor creu que la vintena de casos diaris que actualment es detecten a l'àrea de referència del Taulí són totalment assumibles pel sistema públic de salut.
Aquests 20 casos diaris havien sigut 200, Vull dir que estem en una situació encara bona. El que passa és que, clar, com ens preocupa que torni a empitjorar, és notícia, però que ara tinguem 20 casos diaris a l'àrea del Taulí, al Vallès Occidental Est, pues és un número fantàstic. No havíem estat així des de feia molt temps.
Des de l'inici de la crisi sanitària, a Sabadell s'han detectat 19.885 casos i 562 defuncions. Aquest dilluns el risc de rebrot es troba situat als 65 punts i la velocitat de contagi a l'1,19. La incidència acumulada a 14 dies és de 57 casos per cada 100.000 habitants.
Encara relacionat amb la sanitat, diferents entitats sabadellenques se sumen a la campanya catalana a favor de millorar el sistema públic de salut. Des dels sindicats Comissions Obreres, UGT, FTC i IAC, el Comitè d'Empresa del Taulí i els col·lectius Marea Blanca i Aioflautes i la Federació d'Associacions de Veïns han organitzat una manifestació per aquest dimecres al vespre amb una crida al nou govern de la Generalitat, la de revertir les retallades de l'última dècada.
A Sabadell, les principals demandes dins d'aquesta campanya són la reobertura del consultori del Poble Nou, el manteniment de la pediatria als CAPs i el reforç de diferents serveis del Taulí. La presidenta del Comitè d'Empresa de l'Hospital de Sabadell, Sílvia Castanyo, ha apuntat quines són les necessitats actuals del centre.
Entendemos que sin una sanidad fuerte, pública y primaria, el primer escalón de la sanidad empieza a no funcionar. Necesitamos que haya más recursos humanos y técnicos en la primaria para que se pueda hacer un buen muro de contención y todo aquello que no debería llegar al hospital siga sin llegar. Necesitamos más dispositivos para la gente frágil, mayor, ya que la población que tenemos en Sabadell de referencia es una población muy frágil y envejecida.
La manifestació en defensa de la sanitat pública arrencarà al Taulí aquest dimecres a les 7 de la tarda i acabarà a la plaça Sant Roc. Els convocants confien que sigui multitudinària i ja anuncien que serà la primera d'una llarga sèrie de mobilitzacions.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm
5 minuts per 3 quarts de 2, licitades les obres del Portal Sud perquè comencin abans que acabi l'any. Aquest és l'últim pas abans que les màquines comencin a construir la nova entrada al sud de la ciutat, que consistirà en una gran rotonda a l'alçada de l'aeroport i que connectarà l'autopista amb Sabadell d'una forma més directa.
D'aquesta manera, la mobilitat serà més fluida, tant d'entrada com de sortida, i la ciutat estarà més ben connectada amb el polígon sud-oest i el de Sant Pau de Riusec. De fet, l'alcaldessa Marta Ferrés assegura que gràcies al projecte ja hi ha empreses interessades en instal·lar-se en aquests espais.
I de fet ha sigut posant agenda a Portal Sud, i deixeu-m'ho també dir així, i ha començat a tenir de nou peticions tant de Sant Pau de Riusec com del polígon sud-oest, doncs, per venir-se a instal·lar a la ciutat. Per tant, aquest és un clar exemple de com les infraestructures, si es dissenyen correctament, si s'hi posa doncs diners, i sobretot si hi ha un horitzó temporal, el que no podem permetre és dir, no farem això i no posar-hi calendari. Quan hi posem calendari, doncs òbviament que també té un impacte no només en guanyar aquest espai i dignificar aquests entorns, sinó també un impacte econòmic en la ciutat, perquè al final és atracció.
Les obres de la primera fase tenen un termini d'execució de 12 mesos i costaran 5,5 milions d'euros. La segona fase consistirà en la construcció d'una rotonda d'entrada i sortida al polígon sud-oest. Per altra banda, avui l'Ajuntament també ha obert el concurs per presentar projectes per urbanitzar el passeig sorgit del soterrament dels ferrocarrils a Can Feu.
I el govern municipal cedirà la gestió dels tributs i multes municipals a la Diputació de Barcelona. Demà s'aprovarà la mesura en un ple extraordinari. L'Ajuntament ho justifica perquè el programari amb què es fan els pagaments de Sabadell està obsolet i bona part de la recaptació no s'aconsegueix. Esquerra Republicana i la Crida per Sabadell són les formacions que s'hi oposen amb més força.
En concret, a partir de l'1 de gener del 2022, la Diputació de Barcelona gestionarà tributs com l'IAE, l'IBI, l'impost de vehicles, la coneguda com a taxa 1,5, o les multes que posi la policia municipal. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, assegura que, tot i la cessió, s'aconseguirà recaptar més i millor.
Aquesta delegació, a banda del que suposa de millora en l'eficiència i eficàcia en la gestió i recaptació dels tributs, també significa aconseguir una major justícia tributària i més seguretat jurídica, ja que ajudarà a obtenir majors percentatges de recaptació, sobretot en via executiva, de forma que sense incrementar la pressió fiscal, i això vull que quedi clar, no s'augmenta la pressió fiscal, però sí es podran obtenir majors nivells d'ingressos, per tant acabarà pagant i té l'obligació de fer-ho.
A canvi, la Diputació cobrarà un percentatge sobre els tributs que Esquerra Republicana calcula que serà d'uns 2 milions d'euros. Els republicans asseguren que amb aquests diners hi havia altres opcions sobre la taula, com ara la compra d'un nou programari. Elia Soriano Costa, portaveu adjunta de la formació, també alerta que l'Ajuntament perdrà sobirania.
Que estem cedint l'impost de la part d'inspecció. Inspecció vol dir que l'Ajuntament perd la seva autonomia per investigar qualsevol acció tributària que no vegi clara. En el govern de transformació vam aconseguir interposar una demanda i vam aconseguir recuperar una part de l'IAE molt important de la banda de les empreses de Sant Pau de Riusec, que no estava liquidant correctament. Ara estem cedint aquesta capacitat d'inspecció a la Diputació de Barcelona, i això vol dir que perdem la iniciativa política per poder-ho fer.
Els republicans es comprometen a recuperar la gestió dels tributs si guanyen les eleccions del 2023.
I un alumne de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell, la Laura Solà, ha estat la llista de les millors notes, les més altes de la selectivitat d'aquest any, amb un 9,9.
L'estudiant sabadellenca ha obtingut la mateixa nota que 6 alumnes més de les Franqueses del Vallès, Barcelona, Sant Sadurní d'Anoia, la Bisbal de l'Empordà, Artesa de Segre i Mora d'Ebre. En aquesta convocatòria, un total de 31.531 estudiants han superat les proves d'accés a la universitat, és a dir, un 96,77% de l'alumnat que s'hi ha presentat. El percentatge és superior al de l'any passat, que va ser del 94,48%. Pel que fa a la nota mitjana, també ha pujat respecte al 2020, situant-se al 6,8 enfront del 6,6 de l'any passat.
I les administracions, d'altra banda, es fan seva la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ, avui 28 de juny, amb diferents accions. Des de l'Ajuntament de Sabadell, per exemple, culminen aquest dilluns la campanya Ventilem els armaris, amb la publicació del vídeo Lluitem contra les discriminacions. D'aquesta manera, es tancarà un programa d'actes en el qual han participat partits polítics i entitats locals per posar de relleu les discriminacions que encara pateixen algunes persones.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, assegura que sumar-se a les reivindicacions és encara necessari.
Crec que és important dir que avui és un dia de reivindicació, perquè hem de seguir encara reivindicant els drets que tenen les persones LGTBI, perquè encara, per desgràcia, doncs no estem en una societat on és igual ser heterosexual que ser gay, que ser lesbiana.
D'altra banda, des del PSC de Sabadell han organitzat una xerrada en línia sota el títol Sortim de l'armari aquest vespre. Així mateix, el Consell Comarcal del Vallès Occidental també s'ha sumat a la commemoració d'aquesta jornada adherint-se al manifest per un país de respecte als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i amb la tolerància zero a la discriminació. A més, les banderes de l'Arc de Sant Martí uneix al balcó de l'administració supramunicipal. Tot plegat després que ahir prop de 200 persones participessin en una marxa a Sabadell des de la ronda Collsalarca fins al Parc Catalunya per reclamar la llei trans.
Notícies migdia.
I avui el Festival Fresc obre les portes al públic general després de l'estrena d'ahir al vespre, reservada a professionals essencials, el certamen estival que organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joventuts Musicals i amb la programació musical d'UIU Promotors arriba a la quarta edició després d'un any pandèmic en què es va suspendre. Aquest vespre, en Peyu repetirà funció amb el Gallardo Espanyol i les entrades exaurides en total s'han programat entre avui i el 17 de juliol fins a 18 espectacles de teatre, música o poesia amb noms destacats de l'escena catalana. Repassem quin és el programa. Passar la frontera. Noms consagrats com Bet, Roser Mas o Gemma Humet portaran la seva música a la ciutat.
La cantant de Súria presenta el dia 1 de juliol el seu nou disc Origen, en el que ha evolucionat la sonoritat cap a l'electrònica. Un espectacle amb les entrades exaurides. En canvi, Roser Mas proposa un viatge a la seva carrera discogràfica. Serà el 6 de juliol al vespre. I per últim, Gemma Humet, que torna a la ciutat per cantar Màtria, el seu tercer àlbum dedicat a la maternitat, en un concert programat pel 15 de juliol.
Els clàssics no moren mai, la vella Dixieland demà dimarts, la Copla Mediterrània el dia 12 de juliol o Cris Joanico el 13 d'aquest mes serviran els plats més tradicionals.
Amb receptes diferents, ja que la vella celebra el seu aniversari, 40 més 1, una gira que la pandèmia va estroncar. La Copla Mediterrània portarà escena clàssics com Debussy o Händel i Cris Joanico explorarà els límits musicals de Menorca.
A més, també hi haurà apostes, més apostes musicals. La Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Joan Vázquez i The Humphries Quartet asseguren emocions fortes.
El pròxim divendres dia 2 arriba aquest quartet que interpreta i actua en clau d'humor inspirat en els crooners americans. El 5 de juliol arriba la força huracanada de la Barcelona Balkan Gypsy Orquestra amb els ritmes dels Balcans, la Mediterrània i l'Orient Mitjà. I Joan Vázquez ens presenta l'espectacle Feeling Good, en què interpreta estàndards de jazz.
En l'apartat teatral, en Peyu obre aquesta nit a l'amfiteatre, però hi ha un grapat de propostes amb un notable accent sabadellenc.
És el cas de Jaume García Arija, que presenta Van Gogh el 8 de juliol, o la companyia El Galliner, que porten el text de Harold Pinter al Muntaplats, estrenat amb gran èxit i que serà aquest fresc festival l'11 de juliol. A més, també vindrà Alberto San Juan amb l'espectacle Amar. El 4 de juliol, aquest diumenge, torna a Sabadell amb un text fos amb la música de Fernando Egozcue i referents com Lorca, Gloria Fuertes o Santa Teresa. I per últim, aquesta música que escoltem, dedicada al clàssic de Rossinyol, El bon policia. La companyia El Maldà Teatre recupera aquest text satíric que va causar en renou el 1905. Això serà la cloenda el 17 de juliol.
Avui m'han regalat un boli pels serveis prestats.
La paraula Pere també serà present.
Aquest dimecres al vespre, amb Dolor Bertran i Anna Carné protagonitzen Bull les Olives, un recorregut poètic i musical per alguns dels noms més coneguts de la poesia catalana. Una setmana després, dimecres dia 7, la sabadellenca Lu Rois i David Fernández reviuen el llegat del poeta italià Erri de Luca. Per últim, Yacine Belans i l'actriu Marta Millà proposen un viatge per la música d'Algèria i el folk àrab. Serà el dia 14 de juliol, quan obrin les portes d'aquest cafè del Gué, coincidint curiosament amb la Festa Nacional Francesa. Tots els espectacles es faran a l'espai de l'amfiteatre dels Jardinets o, en alguns casos, a l'auditori de l'Espai Cultura. Per consultar tots els detalls, cal anar a la pàgina web del certamen frescfestival.cat.
podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Va, va, que ja arribem.
Però espera, no corris tant, agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Minuts per les dues, la T-Mobilitat, el nou bitllet digital del transport públic de l'àrea de Barcelona, es posarà a prova entre el 28 de juny i l'1 de juliol.
Durant aquests dies es distribuiran entre 4.000 voluntaris i es repartiran als voltants del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, aprofitant el Mobile World Congress. La setmana que ve es posarà a prova el sistema de validació de bitllets a través del mòbil, que estarà disponible per a dispositius Android amb NFC i que podran utilitzar 4.000 usuaris més. La crida per descarregar l'aplicació es farà a través dels canals oficials de l'ATM.
Espanya exigirà als turistes anglesos una PCR negativa o vacunació completa.
El president Pedro Sánchez ha anunciat que la mesura entrarà en vigor en el termini de 72 hores. Tot plegat és conseqüència, argumentat, de l'evolució negativa de la incidència al Regne Unit. En els últims dies han crescut els contagis per culpa de la variant Delta.
Anem a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El Centre d'Esports acaba de presentar la seva campanya de socis per a la temporada 2021-2022. I quines novetats presenta? Ens les explica des de la nova Creu Alta l'Adriana Arroyo. Molt bon dia, Adri.
Hola, Núria, què tal, com estàs? Doncs la principal novetat és que des de 95 euros, és a dir, 5 euros al partit, es podrà retirar un abonament aquesta temporada a la rebatejada Grada Lino, en homenatge a Lino Gutiérrez, l'històric capità del Centre d'Esports, i que li donarà nom al sector de Gol Sud, una campanya que està enfocada per arribar a l'objectiu que la temporada passada no es va poder assolir per culpa de la pandèmia, dels 5.000 socis, per intentar millorar així la taxa de número de socis d'abonats per habitants que té la ciutat. S'acaba de presentar, podeu veure arroba Ràdio Sabadell a les xarxes socials totes les novetats i fins i tot la imatge de campanya d'aquest tracte Tornarem, que és com el president Esteve Calçada ha rebatejat des de fa ja algunes setmanes la idea que té en ment per implicar a molts sectors de la ciutat, l'institucional, l'empresarial, però també el social. I avui tocava, com deies, presentar aquesta campanya de socis pensant en poder tornar en tots els sentits, evidentment també en el estrictament físic, el de tornar a l'estadi després d'any i mig sense que els seguidors del Centre d'Esports puguin gaudir d'un partit del seu equip aquí a la Nova Creu Alta.
Gràcies, Adri, molt bon dia.
Una abraçada, adéu-siau.
I al marge d'aquesta vessant més social, l'activitat al Centre d'Esports treu fum pel que fa a la confecció de la propera plantilla d'entrada, perquè ja s'han confirmat els dos primers fitxatges.
El primer el va pensar Ràdio Sabadell, Joseba Muguruza, futbolista basc que actua com a lateral dret i procedeix del Castellón. El segon, Emilio Bernat, porter de sub-23, castellonenc, que ve del València Mestalla. Allà l'ha tingut aquesta última temporada Òscar Fernández, l'entrenador valencià, avala la seva arribada a la porteria de la Nova Creu Alta.
Primer, que a mi m'ha sorprès com a treballador, començar jugant perquè baixava de primer equip, era el tercer porter del primer equip, i després li lleva el puesto Unai, però ell se va reivindicar i va treballar molt bé, va fer canviar d'opinió i al final va jugar ell. I com a porter, és parador, l'expressió de porter, és parador, saps? Molt àgil de baix d'espals, és ràpid, és efectiu. I després, a l'hora del xoc ofensiu, juga molt bé en els peus.
També formarà part del Sabadell 21-22 Òscar Rubio, el lleidatà, enceta així, amb 37 anys, la seva cinquena campanya al centre d'esports després de no haver-se perdut ni un sol minut de tota la segona volta a segona divisió. I per contra, qui s'acaba d'acomiadar és un altre dels capitans, el davanter Edgar Hernández.
És trist al principi quan bueno, tens la notícia una mica que aquest cicle finalitza, però evidentment, bueno, ja et dic, molt orgull, venen tants moments tan bonics en això de viure aquí dins de la nova Creu Alta, i al final, bueno, estem en la situació de que em queda aquesta sensació de que m'hagués agradat seguir molts anys aquí, però bueno, el meu cor sempre estarà aquí, seré un arlequinat més.
I a tot això, aquest migdia la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat la data d'inici de la primera RFEF, categoria a la qual hi serà el Sabadell.
Serà com estava previst el 29 d'agost. Això sí, encara no se sap on ni contra qui, ja que la data del sorteig del calendari serà a partir del 16 de juliol. La segona volta arrencarà amb una jornada intersetmanal el 26 de gener i la Lliga regular finalitzarà el 29 de maig.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Llano ha recuperat el futbol femení amb la disputa del Memorial Francisco Raya, un torneig que engloba totes les edats i que s'ha dut a terme a Campuchaner durant el cap de setmana.
En total s'han disputat 56 partits d'aquest torneig, que ha inclòs des de benjamines fins a veteranes. Raúl Raya, el president del Llano, s'ha mostrat així de satisfet amb la primera edició del Memorial.
Ha sido un torneo que hacía como 5 años que el Club Deportivo Llano no tenía fútbol base. Y bueno, y para el barrio ha sido una cosa maravillosa. 250 niñas durante todo el día, de 9 de la mañana a 9 de la noche, jugando, y ha sido una alegría muy grande para el barrio esta.
El Memorial Francisco Raya també va tenir la seva vessant solidària, ja que tot el que es va recaptar va ser per l'associació Todos Somos Dylan, un nen sabadellenc que pateix la síndrome de Soto, una malaltia estranya.
I fem un apunt d'embol. L'Assemblea General de la Federació Espanyola ha aprovat la reestructuració de les lligues femenines de cara a la temporada 2022-2023.
Les competicions s'equipararan a les masculines i la divisió d'honor plata, on hi milita l'OAR Gràcia femení, quedarà reduïda a un grup de 12 equips, mentre que per sota es crearà la primera nacional. Per tant, només un grup selecte d'equips que acabin enguany a la part alta es mantindrà a plata, mentre que la resta quedaran relegats a la nova categoria. Ara bé, aquesta pròxima temporada tan sols l'últim de cada grup descendirà. En l'assemblea també es van donar a conèixer les dates d'inici de les competicions estatals. La divisió d'honor plata femenina arrencarà el cap de setmana del 18 i 19 de setembre. Una setmana després ho farà la primera nacional masculina amb l'OAR Gràcia i el Creu Alta Sabadell com a participants.
I fem un parell de punts més en clau general, explicant-vos fora de la ciutat que Van Der Poel defensa per primer cop el mallot groc de líder del Tour, que va aconseguir ahir amb la seva victòria al Mur de la Bretanya. L'etapa d'avui, la tercera, tindrà 183 quilòmetres de recorregut entre l'Orient i Pontivy. I també us expliquem que Luis de la Fuente, el seleccionador olímpic espanyol de futbol, comunicarà demà la llista de convocats per als Jocs Olímpics de Tòquio. Tot un dia després que avui la selecció espanyola de futbol jugui al partit de vuitens de final contra Croàcia, un enfrontament que es disputarà a Copenhaguen a partir de les 6 de la tarda.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Així arribem pràcticament al minut per arribar al punt de les 2. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Més informació també a partir de les 7 al Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.